Comprar un clavicordi no havia sigut bona idea. Per començar, costava una petita fortuna. I ells no en tenien cap de fortuna, ni petita ni gran. A més, feia 10 anys que en Rodney no tocava professionalment. Després del naixement de les bessones havia deixat de tocar del tot, conduir de Logan Square fins a Hyde Park, donar voltes i més voltes buscant un lloc per aparcar. A Hyde Park, deia la saviesa popular, ni t'hi podies amagar ni hi podies aparcar. Treure's el carnet de la Universitat de Chicago de la cartera, tapant la fotografia ridículament desfasada amb el dit gros en el moment de brandar-lo davant del guarda de seguretat perquè el deixessin entrar a la sala de pràctica 113, on durant una hora, amb un piano molt masegat però no mancat de musicalitat, en Rodney podia tocar unes quantes Bourré o Rondelet, tot plegat només per no perdre la pràctica. Des que tenien les nenes, tot plegat s'havia fet massa difícil. En l'època en què tant en Rodney com la Rebecca estudiaven el doctorat, quan no tenien fills i estaven sempre molt concentrats i sobrevivien a còpia de iogurts i llevats de cervesa, en Rodney dedicava 3 o 4 hores al dia a tocar el clavicordi del departament. El clavicèmbal de la sala del costat tenia molta requesta, però el clavicordi sempre estava lliure. El motiu era que es tractava d'un clavicordi de pedal, una rara avis, i que a ningú li agradava tocar-lo. Era una rèplica especulativa d'un clavicordi del segle XVIII i el mecanisme del pedal, esclafat sense cap cura per algun estudiant de peus de plom, anava una mica d'aquella manera. Però en Rodney s'hi va acostumar i des d'aquell dia el clavicordi es va convertir en el seu instrument personal fins que va deixar el doctorat, va ser pare i va trobar feina al sector nord fent de professor de piano a l'Escola de Música Folk de la Ciutat Vella.